Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 12 de novembre de 2024. Com cada matí, de dilluns a divendres i de 9 a 12, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, engeguem el Penedès en xarxa, aquest magazín matinal en clau alt i baix Penedès. En nom de tot l'equip i de les quatre emissores, des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I anem a fer un tastet del menú d'aquest dimarts, que començarà just després d'aquest sumari amb la previsió meteorològica. Avui tothom pendent d'aquesta nova dana, que ja ens ha quedat clar que no serà tan intensa, però que ens ho expliqui bé el Marc Paredes en uns minuts. Després de la previsió meteorològica, podologia amb la Mercè Casals. Avui parlem de l'impacte dels peus a l'escalada i també dels peus de gat. A 9:15, primera de les tres cites amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flaix informatiu. Aquest dilluns, 11 de l'11, hem celebrat el Dia Mundial de la Diabetis i avui recollim el testimoni i li dediquem el tema de la setmana a partir de 9:45 i fins 10:45. Es calcula, tot i que les xifres no són massa exactes, que hi ha uns 5 milions d'adults que conviuen amb aquesta malaltia que també afecta els infants. Avui tindrem diferents veus, tant professionals com testimonis, que ens explicaran com és el dia a dia amb aquesta malaltia. D'una banda, ens acompanyarà la doctora Crespo, referent en diabetis de l'EAP Penedès Rural. També tindrem la Núria Arnau, nutricionista especialitzada en diabetis. I testimonis, persones que ens parlaran del dia a dia, de la pràctica, l'Eloi Amador, l'Esther Sadurní i el Juan Sevilla. Com us deia, els saludarem a tots ells a partir de 9:45 i fins les 10. Els anirem coneixent un a un i a partir de les 10 i fins 10:45 farem tertúlia tots plegats. A 10:45 acomiadem aquest tema de la setmana dedicat a la diabetis perquè arriben les notícies de les nostres comarques al flaix informatiu. I aquest dimarts, a 11:15, després del flaix, ens asseurem a classe, al pupitre, i la nostra mestra serà la Carme Hurtoll. Avui per parlar d'informació i comunicació de proximitat. A les 11:06 obrirem la tercera hora amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe des de la capital del Cava i des de Ràdio Vilafranca obrirem línies per jugar al concurs i guanyar un llibre. Avui és un llibre recomanat per a nens i nenes a partir de 8 anys, El cuineret de ben dinat. A 11:45, 5 minuts d'aturada per escoltar l'actualitat que ens acostaran en aquest darrer flaix informatiu les companyes dels serveis informatius. Tafanejarem què s'hi cou a la pantalla, tant a la tele convencional com a les plataformes de streaming. Parlarem de sèries, de campanades, amb el Carles Gala a les pantalles. I per acabar, com que és dimarts, una bona història que ens porta la Lourdes i plegats juguem a endevinar si és certa o una fake news. Així transcorrerà a partir d'ara i fins a les 12 menys 2 minuts el Penedès en xarxa.
El temps.
Des d'aquest dilluns, tots pendents d'aquesta nova dana que arriba avui, deixem que sigui l'expert, el Marc Paredes, qui ens expliqui si rebrem o no el Penedès. Marc, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem aquesta nova setmana amb canvis que finalment no seran tan importants com feia un parell de dies que els mapes ens indicaven. Per tant, avui dimarts ens arriba aquest petit canvi de temps que sobretot es traduirà en una baixada de les temperatures. Aquesta dana, que ja és molt sonada i que alguns mapes ens indicaven dies enrere, finalment se situarà molt al sud-oest de la península, fins i tot al mar, i això doncs farà que no ens arribin aquestes pluges ni tan abundants ni tan generals com es preveia. Però sí que tindrem un petit canvi de temps a partir d'aquest vespre, sobretot cap a les comarques del litoral, prelitoral, pràcticament a tota la façana costanera de Catalunya. Seran ruixats, aïllats, dispersos, no vol dir que hagi d'estar plovent tota la tarda, però sí que tindrem aquesta possibilitat de precipitacions que de forma local podrien ser doncs un pèl intenses. De fet, tenim avisos moderats, per tant, avís groc del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè podrien caure més de 1.000 litres en 30 minuts. I demà dimecres, que era el dia en principi més inestable, el dia en què els mapes ens mostraven aquesta situació més complicada, doncs demà, en principi, no preveiem pluges com a mínim al Penedès. Sí que serà un dia tapat. Les temperatures baixaran, perquè demà caldrà abrigar-se de valent. En molts casos, fins i tot a les comarques litorals, tindrem doncs un dígit tan sols. Per tant, demà la jaqueta, fins i tot una jaqueta gruixuda, serà imprescindible. Però les precipitacions no acabaran d'arribar. Sí que és probable o possible la presència d'alguna goteta, però en conjunt el temps serà força estable. I de cara a dijous i divendres, sembla que fins i tot podríem tenir algunes estones amb sol. Temperatures que lentament tendiran a pujar i haurem d'estar pendents del cap de setmana, sobretot dissabte, perquè és aquí on els models tampoc no s'acaben posant d'acord. Alguns mapes ens indiquen la possibilitat de que aquesta dana es torni a apropar a la península i, per tant, tinguem algunes precipitacions, i d'altres, això són la majoria, pràcticament, doncs es l'allunyen i doncs aquestes pluges no ens acabarien d'arribar. Això estem parlant de dissabte. Per tant, haurem d'estar pendents dels propers dies per veure què acaba passant, sobretot a partir del cap de setmana. Això és tot. Bona setmana.
Ara toca fer aturada els nostres peus, avui per parlar d'escalada i dels peus de gat, el calçat que utilitzen els escaladors. Tot això des de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Com dèiem, ens acompanya avui la nostra podòloga de referència, la Mercè Casals, que ja la tenim preparada aquí a l'estudi. Mercè, molt bon dia, què tal, com estàs?
Molt bon dia a tots i totes, molt bé.
Avui ens vols parlar d'un tema que també suposo que s'ha de tenir en compte, perquè dèiem abans que l'escalada s'ha posat molt de moda, que hi ha molta gent que la practica, però, clar, utilitzem els peus. Per tant, hem de tenir-ne cura, no, també?
Totalment. L'escalada és un esport que cada cop doncs, està ficant més de moda. De fet, aquí al Penedès doncs, cada cop hi ha més rocòdroms i gent que ho practica, almenys que m'arribin pacients i això. La veritat és que és un esport que exigeixen molt els peus, tot i que també utilitzem les mans, no? Són realment, tenim quatre punts de recolzament només, i dos són els peus, que són superimportants. I, a més, en aquestos doncs, utilitzem un tipus de calçat que no és massa habitual, que són els peus de gat. No sé si tothom ho haurà escoltat o no, que es diuen així. Però són claus per a un bon rendiment, perquè donen molta estabilitat a aquests escaladors. Tot i així, és un calçat que és molt apretat, que força molt la postura de subjecció a la paret del peu i pot arribar a generar bastantes patologies.
Carai!
Vale. Llavors, pues, vinc a explicar una miqueta el que són els peus que de gat, com, quines patologies podem tindre per ser conscients que a la mínima que veiem que ens comença a fer mal aquesta dolència, pues, puguem anar al podòleg de referència que tinguem. i bueno, ser conscients de com intentar evitar-les i com escollir millor aquests peus de gat.
Mm-hmm. Doncs vinga, un bon resum, jo crec que molt interessant. Així que, Mercè, explica'ns què són els peus de gat i què ens pot passar si els utilitzem.
A veure, bàsicament el tema és que n'hi ha moltes de varietats realment de tipus de peus de gat, perquè n'hi ha dels que són per principiants, n'hi ha que són com els més rígids, menys rígids, que són asimètrics, simètrics... Bueno, clar, això és tot un món,
depèn,
realment.
Depèn, entenc, també del que vols escalar, perquè no és el mateix un rocòdrom que una muntanya de Montserrat.
Exacte, saps? I també depèn de quantes hores, per exemple, sigui la paret, perquè de vegades hi ha parets doncs, faciletes, hi ha parets que exigeixen moltíssimes hores d'escalada i són molt més tècniques, llavors això... mica en mica, que ara anem aprenent, pues, també els professors que ens ensenyin a practicar aquest esport ens poden també anar orientant, que realment al final són la gent que ho practiquen els que decideixen al final quin és el millor que s'adapta més bé a ells, no? Mm-hmm. Però bueno, realment és tot un món, tot aquest tema dels peus de gat. Llavors, ja et dic, també hem de pensar en les subjeccions. N'hi ha que són com un guant, n'hi ha que porten velcro per apretar més, n'hi ha que porten cordills, vull dir, al final, ja et dic, tot un món. Llavors, en el tema de la podologia, que és el que ens interessa, són les lesions que nosaltres veiem al moment que les porten molt seguits, aquests peus de gat. Bàsicament, la principal que normalment veiem és l'ungla clavada, d'acord? Mm-hmm. ¿Vale? És a dir, l'onicocriptosis, així, en paraula tècnica.
Molt bé.
Vale? Bàsicament, molts cops, clar, com que tenim el peu molt comprimit a dintre la sabata, perquè solen ser sabates que estan molt comprimits els peus, i molts cops, de vegades, es tendeix a agafar un número més petit del que tenim, perquè, llavors, d'aquesta manera, notem com més subjecció, més agarre, vale? Això el que pot provocar és que la ungla... tant s'enclavi dels laterals, però també molt freqüentment, si les portem una mica més llargues del que toca, molts cops sol passar per això, és com que ens clavem la ungla cap endins. Val? És a dir, no fem una pressió dels laterals, sinó del front de la ungla cap a l'interior, on te creix la ungla. Aleshores, això s'anomena una retroníquia, que és que la ungla ha tirat tot endarrere i llavors el que es genera és una infecció a la zona de la matriu de la ungla, d'on hi ha les cèl·lules on te comença a créixer la ungla. Mm. Llavors, quan passa això, és una de les patologies inclús més doloroses que la pròpia ungla clavada dels laterals, perquè ens afecta a tota la ungla, no només un lateral, sinó a tot el dit en general. Mm-hmm. I es poden arribar a veure dits bastant infladots, sí? I bastant problemàtics.
Clar, no estem llavors, parlant només de la ungla del dit gran del peu, sinó pot ser qualsevol,
pot ser
no?
Qualsevol del... Exacte, és a dir, normalment la més freqüent és la del dit gran, és a dir, el dit gros, però realment amb totes les altres també ens pot passar. Llavors, jo sempre aconsello portar-les al màxim curtetes possibles quan anem a fer aquest tipus d'esport per no tindre la tendència de poder-nos o arrencar, perquè a vegades també poden arrencar-se. Si tenim com la ungla llarga, podem arribar a fer com a palanca i arrencar-nos-la tota sense voler. Ara ens imaginem
avui,
i des d'aquest socorro, no?
Tenim però massa sí, imaginació.
Però passa, passa. Yeah. I llavors... també ens la podem això, fer una retroníquia on tindre una infecció i això la mínima que comenci a passar val més anar ràpid cap al metge o al podòleg que ens pugui orientar, ens pugui donar un antibiòtic correcte i un tractament correcte indicat, perquè si no se'ns pot arribar a complicar bastant més. Mm-hmm. I de vegades doncs, poden arribar a haver-se de treure tota la ungla sencera per intentar curar la infecció que se'n genera.
Clar.
Llavors, és una de les patologies com a més greus, potser, que podem trobar. Mm. Llavors, altres patologies que puguem tindre, també, tema de dits. És a dir, ens pot afectar tant a les ungles com també en les falanges. Què passa? Que nosaltres, com que no tenim prou subjecció, el que fem és com fer la urpa, no? Mm. És a dir, ens intentem agafar, donant més estabilitat, fent urpa amb els dits del peu. Aleshores, això, si fem moltes hores d'escalada durant molt de temps, al final el que fem és que el cos aprengui a que la musculatura ha d'estar amb aquesta garra. Mm. És a dir, tant els flexors com els extensors del peu, el que fan és tindre molta contractura i llavors fan que es quedi com a més rígida aquesta urpa. Llavors, a la llarga es pot també arribar a deformar l'articulació i que quedi amb aquesta ungla rígida. Que això després pot associar a problemes de patologies a la ungla, perquè al final no tindrem la posició dels dits tota allargadeta i amb la posició d'agarre del polpell dels dits, sinó que apretarem tot el pes amb la ungla. Llavors, això també ens va tot com una mica associat.
Lligat, oi?
Aleshores, què podem fer si comencem a veure que tenim aquest tipus de patologia? Pues anar a un podòleg, que tinguem de referència, i aleshores segurament ens plantejarà el tema d'un separador digital, una ortòsis de silicona, que el que fa és evitar aquesta urpa i que nosaltres tinguem estabilitat igual, però sense generar aquesta flexió dels dits que a la llarga ens pot donar més patologia. Llavors això s'adapta a qualsevol sabata, es pot fer més gruixuda, menys, segons el tipus de calçat que es porti, i d'aquesta manera evitem que tinguem més patologies. Sobretot, també no només s'ha de portar el tema del peu de gat, sinó també el calçat del dia a dia. O sigui, si nosaltres el peu de gat l'utilitzem 2-3 hores, és important portar-lo aquestes 2-3 hores, però després, a la jornada laboral que tinguem i el nostre dia a dia després d'escalar, no va malament portar aquest tipus de tractaments, perquè al final és com una fisioteràpia que fem, o sigui, una rehabilitació que fem aquests tendons que comencen a estar més garratibats. Llavors, si nosaltres donem informació que han d'estar estirats, el múscul s'anirà com destensant, s'anirà allargant perquè no agafi aquesta mala postura. D'acord? I a part d'això, del tema de les ungles, també ens pot originar doncs, durícies, callos, no? Elomes, que es diu en terme correcte. Per què? Perquè generem pressió en punts que no estan habituats a tindre pressió. Tant a nivell dorsal ens poden passar com a nivell dels polpells ens poden també alterar. I traumatologies molt, molt freqüentment dels dits també al final pot arribar a deteriorar una mica els ossos. És a dir, com si tenim traumatismes constants, també ens pot arribar a generar una exòstosis que es diu, que és com que l'os s'allarga una mica d'algun cantó i això ens genera pues, l'ojo de pollo que sempre sí, es sí. diu, no?
El galindó, no?
No, el galindó seria és el juanete,
ah,
que es diu
vale,
en castellà.
Sí, l'ull de poll.
Exacte.
Molt bé.
Són diferents
sí,
cosetes.
Sí, tens raó.
Però bueno, al final també el galindó també se'ns pot arribar a generar, perquè al final és com tot el que està comprimit, al final el peu hi ha de caure a algun lloc i on si els comprimim pues, acaben generant patologies d'alguna mena perquè el peu 100% còmode no hi va. I l'altre tema és la fascitis plantar, que és això. És que de tindre tanta tensió a la zona muscular de la planta del peu se'ns pot arribar a crear com microfissures a la zona de la inserció, és a dir, on s'enganxa el tendó de la musculatura de la planta amb l'os, que és el taló. Llavors, tota aquella zona on s'enganxa aquesta zona és com si es volgués com arrencar. Per què? Perquè al final ens estem aguantant molts cops només amb la punta del dit, del peu. I ens, això genera que hi hagi una tracció molt gran tant a bessons, bueno, i a la planta del peu, com a tota l'altra musculatura del cos que treballa. Però sobretot a nivell de l'extremitat inferior, doncs bessons i la planta del peu treballa molt. Llavors això, la planta, de vegades pot arribar a sobrecarregar-se molt quan hi ha posicions extremes de que ens estem agafant por los pelos, no? Pues llavors pues, pot arribar a crear patologia. Aleshores, a nivell dels peus de gat, una plantilla és molt difícil de col·locar-la realment perquè és el que dèiem, si ja anem estrets de per si sense plantilla, una plantilla que no ens hi cabrà dintre el peu de gat, la plantilla, a més, el que genera és que si nosaltres el peu de gat és un material molt flexible per donar la màxima mobilitat, la plantilla té una part de la plantilla que és més rígida, val? Perquè el que dona és estabilitat al peu. Llavors, realment la fascitis plantar s'ha de tractar en tema d'escaladors amb molta prevenció a nivell d'estiraments, d'escalfar prèviament, però també durant el nostre dia a dia, aleshores, portar la plantilla amb les sabates normals que tinguem el dia a dia. Mm-hmm. Llavors, durant tot el dia tenim una correcció correcta del nostre peu, de la nostra postura, no fem que se'ns sobrecarregui aquesta musculatura i després, amb uns estiraments i un escalfament previ i posterior, pues, podem fer que no tinguem aquest tipus de lesions.
Molt bé.
Vale? Mm-hmm. Llavors, com triem realment quin és el millor peu de gat per nosaltres, no? Sí que és veritat que quan més nivell professional, almenys pel que em diuen els pacients que m'han estat comentant coses i jo m'he anat informant, quan més professional és i quan més verticals són les parets, l'esportista normalment demana molt més ajustat el calçat i més asimètric, vale? És a dir, que és quan pateixen més els peus, bàsicament. Però, bueno, clar, arribem a un punt, a un nivell d'exigència molt, molt gran. Però, bueno, quan ja són aquestes professionalitats, es té molta més preparació física i a nivell muscular.
L'escalfament deu ser totalment diferent.
Ah, exacte. Ai. Però, bueno, tot i així, doncs, clar, encara pateixen més. I llavors, el consell quin seria? Doncs evitar talles molt, molt petites, extremadament. Vale? Alternar, per exemple, que entre diferents parells, és a dir, quan nosaltres tinguem un entreno molt exigent i que necessitem la màxima estabilitat, potser sí que agafarem unes sabates que s'enjustin més i siguin potser més petites, que no haurien de ser el 100% correctes, però bueno, agafarem la més ajustada per no tindre més lesions. I quan són rutes que no són tan tècniques i que podem anar més còmodes, doncs llavors unes que no ens exigeixin tant pels nostres peus, una mica més allarguetes, més ampletes, que com un entreno, no? Al final, llavors, doncs, anar-les alternant, no sempre estar treballant amb les mateixes, vale? Perquè al final sí que volem la màxima subjecció, però també hem de ser conscients de que ens pot arribar a lesionar això. Aleshores, si comencem a tindre alguna patologia o altra, doncs, o tenim dubtes de què escollir, sempre és millor visitar un podòleg perquè ens indiqui quin tipus de peu tenim, què ens pot anar millor, si una subjecció, si un altre, si nosaltres tenim un peu cabo, no serà igual que un peu que sigui totalment pla. Aleshores, doncs, també tindre una orientació de quin tipus de peu tenim per abans de comprar les nostres sabates ens pot anar molt bé. I després, que la goma de la sola sigui correcta, que no siguin d'aquestes materials baratos que no ens generin tanta subjecció ni tanta amortiguació. Llavors, pues, al final, això, cada escalador és un món. Vull dir, al final jo tampoc no recomano, mira, aquestes aniran bé a tothom. No. Al final, cada persona és un món, cada persona es coneix el seu cos i els seus peus, i jo simplement dono com a quatre ajustos perquè siguem conscients de què ens pot anar millor o orientar-nos cap on podem tirar. I aleshores, doncs això, prevenció i cuidado, doncs visitar el podòleg si regularment, pel tema de les ungles, per exemple, evitar les patologies aquestes, a nivell de que ens aconselli què pot anar-nos millor i quin tipus d'estiraments potser ens convenen més que altres per intentar evitar lesions musculars. Això, estirar, reforçar també el peu, al final no és només estirament, sinó també fer musculatura del peu, perquè al final, quan més forta, també menys lesions podem tindre. I bàsicament, doncs, estar alerta de senyals que puguin haver, que la mínima que tinguem alguna coseta, potser val més anar-hi abans que no després, perquè si quan abans ho enganxem, més ràpid ens recuperarem per continuar fent esport que pertoqui.
Molt bé. Doncs escolta, Mercè, si hi ha algun escalador o escaladora que ens està escoltant i li ha semblat molt interessant, on et pot trobar per preguntar-te, doncs, quin tipus de peu té i tot això que ens deies d'aquesta prevenció tan necessària abans de posar-nos a escalar?
Doncs la meva clínica és la Clínica Podològica Casals i em podeu localitzar al 615-08-26-63 al Papiolet.
Perfecte. Doncs, Mercè Casals, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest tema tan interessant dels peus de gat i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a tots per escoltar-me. No one I had heard of, and I'm
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:15. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'alcalde de Vilafranca anuncia actuacions imminents al Molí d'en Rovira com l'aparcament al carrer Doctor Fleming i la reurbanització del carrer Bisbe Estalella. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, continua aquesta setmana les visites de l'alcaldia de proximitat al Molí d'en Rovira. En roda de premsa avançava ahir algunes de les actuacions que es faran al barri de manera imminent. Una de les novetats serà l'aparcament dissuasiu i de servei als usuaris del transport públic que s'habilitarà en uns terrenys agrícoles en desús al carrer Doctor Fleming. Més places d'aparcament és una de les demandes que van fer els veïns i veïnes en una primera ronda. Amb aquesta actuació es crearan 200 noves places d'estacionament al barri. L'altre projecte que començarà a principis de l'any vinent és la reurbanització del carrer Bisbe Estalella. L'Ajuntament d'Olèrdola fa arribar al poble de Picanya el material recollit per a les persones afectades per la Dana. Des de dijous de la setmana passada i fins aquest dilluns a primera hora del matí ha estat activada a Olèrdola la campanya solidària de recollida de material i aliments per a les persones afectades per la Dana a València. Una furgoneta de l'Ajuntament portava aquest material cap a la localitat de Picanya. La transportaven dos membres del govern municipal, Jordi Álvarez i Jordi Pardo, i un dels agents municipals d'Olèrdola, Marià Villanueva. La campanya ha estat coordinada per l'Ajuntament d'Olèrdola i ha comptat amb la implicació dels grups de joves de Sant Miquel d'Olèrdola, Sant Pere Molanta i Moja, amb la participació de les escoles i el suport d'entitats del municipi que han difós els horaris i llocs de recollida. En total s'han recollit 1.750 quilos de material. Sant Sadurní organitza un taller d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles per a famílies. L'Ajuntament de Sant Sadurní, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, organitza un taller per a pares i mares sobre habilitats educatives en el bon ús de les noves tecnologies i dispositius a l'àmbit familiar. Amb el títol Famílies i pantalles, com s'ha d'actuar, la proposta és un taller pràctic i dinàmic que té per objectiu oferir eines que ajudin a reforçar el rol parental davant l'ús de pantalles. El taller facilita un espai de reflexió i acompanyament en què les persones participants obtindran eines i recursos per prevenir i gestionar situacions problemàtiques derivades de l'ús inadequat de pantalles i es promocionaran pautes bàsiques per aprendre a fer-ne un ús responsable. S'adreça a famílies amb infants d'entre 6 i 12 anys. Consta de dues sessions complementàries de 2 hores cadascuna que es faran els dimecres 13 i 20 de novembre de 6 de la tarda a 8 del vespre al centre Vilarnau. I la gran substitució és la nova novel·la del calafellenc Albert Pijoan. L'escriptor calafellenc Albert Pijoan ha publicat la seva nova novel·la, La gran substitució, publicada per Angle Editors, que es presentarà el proper divendres a la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell a les 7 de la tarda. La gran substitució és la quarta novel·la de Pijoan i arriba després de la magnífica Tsunami, una obra que li va valer els premis Pini Soler, Finestres i el Premi de la Crítica de Narrativa Catalana. El nou llibre del calafellenc ofereix una divertida reflexió sobre la identitat dels dobles, el pes de la família o les estranyes idolatries contemporànies, en una història plena de referències cinematogràfiques, entre les quals destaquen les de l'actor Nicolas Cage o el productor Dino De Laurentiis. Un relat en aparença delirant, però que avança de Sabadell a Los Angeles, passant per Croàcia i Nàpols, amb una lògica aclaparadora, segons s'apunta la nota promocional. La presentació del llibre a la Biblioteca Ventura Gassol anirà a càrrec del mateix autor i comptarà amb la participació d'Anna Caselles.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Passen 6 minuts i mig de 9:45. Des del 1991, el 14 de novembre, se celebra el Dia Mundial de la Diabetis, amb l'objectiu de donar a conèixer la diabetis i sensibilitzar la societat envers aquesta malaltia. La data de celebració d'aquest esdeveniment commemora l'aniversari del naixement de Frederick Grant Banting, un dels descobridors de la insulina l'any 1922. La Societat Espanyola de Diabetis publicava un estudi l'any passat on es calculava que uns 5,1 milions d'adults conviuen amb aquesta malaltia del metabolisme. Això suposa que el número de persones amb diabetis s'ha disparat un 42% des del 2019. Avui li volem dedicar el tema de la setmana i parlar-ne amb diferents professionals i també amb testimonis que ens expliquin com és el seu dia a dia. Comencem a Canal 20, Ràdio Olèrdola, on la Fanny es troba ben acompanyada. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya avui la doctora Crespo, que és la referent en diabetis de l'EAP Penedès Rural. Bon dia.
Bon dia als presents, bon dia a tots els oients.
Per situar-nos una miqueta, per abans de començar a entrar en context, ens podries explicar què és la diabetis?
Doncs mira, com a definició de la diabetis es té que la diabetis és una malaltia metabòlica, com han comentat en la introducció, crònica, caracteritzada per nivells elevats de glicèmia o sucre a la sang, que amb el temps provoca danys al cor, als vasos sanguinis, als ulls, als ronyons i fins i tot als nervis.
Perquè n'hi ha diferents tipus, no, de diabetis? Quants tipus de diabetis existeixen?
Doncs sí, tenim la diabetis tipus 1, la diabetis tipus 2, la gestacional i, evidentment, per altres factors, que en poden ser tractaments o altres.
Cada un d'ells, en què es diferencia de l'altre?
Probablement la diferència entre ells són el clar desencadenant. I després també els controls, les complicacions. Cadascú té les seves especificacions. Evidentment, la diabetis gestacional, com bé deia el nom, és quan s'està embarassada, i per tant, quan es té el nadó, aquesta es pot solucionar. Però no cal oblidar que és predisposant amb els familiars i amb els pacients que ho han tingut.
I també, com comentava una mica la Sílvia, no? Aquestes dades, doncs, és una infermetat, una malaltia que afecta a un gran número de població mundial.
Doncs sí, tenim que el 9,3% de la població mundial ho pateix. És una de les principals causes de mortalitat i discapacitat. I la primera causa de la ceguera, també com insuficiència renal, infarts, AVCs, amputacions de diferents membres, és la principal causant. El 30 o 40% de les persones amb diabetes estan sense diagnosticar, que això és important, acudir als centres de salut per fer un bon cribatge. I cal recordar que la diabetes és un important problema de salut pública que anirà empitjorant amb els propers anys, no? Tenen un 19% de risc major per totes les causes de mort i els costos de la diabetes oscil·len entre els 381 i els 2.560 persones l'any. Per tant, és un cost elevat també que cal prevenir.
I quines complicacions pot generar la diabetis?
Doncs, tal com hem dit, les complicacions majoritàries són malalties cardíaques i els vasos sanguinis, com infarts, accidents cerebroescolars, aterosclerosis. També tenim la neuropatia, que són els danys als nervis, la nefropatia, que són els danys als ronyons, el dany renal, la retinopatia, que és el dany ocular, tenim danys en els peus, el peu diabètic, afectacions de pell i boca, deteriorament de l'audició. Influeix també en la malaltia d'Alzheimer i bueno, és una causa principal també de depressió per tot el que la comorbilitat que porta.
Perquè la diabetis té cura o només es pot controlar?
La diabetis és una malaltia crònica, però com a malaltia crònica s'ha de controlar perquè totes aquestes complicacions no s'esdevinguin. Si tenim un bon control, la diabetis és una malaltia crònica. Per tant, no tenen per què suggerir aquestes complicacions amb un bon control, que no és fàcil.
No és fàcil. Com ho podem controlar?
Els controls ho controlem amb la dieta, activitat física, control de pes, evidentment es necessitarà algun fàrmac, com hem dit, doncs, cura de peus, el no fumar, control de tensió arterial, que no estigui ben alta, i tècniques d'autoanàlisi i de control de les xifres de glicèmia. En l'ambulatori tenim un programa que controlem cada 6 mesos una analítica, control de constants, les glicèmies, i anualment cal explorar els peus, un electrocardiograma i la inspecció ocular, així com també exploració bucodental. Tot això és a l'any. I enviem al podòleg, segons les comorbilitats que tenen, doncs entre 3 i 9 sessions a l'any.
Fanny, incorporem ara un altre professional, en aquest cas la dietista nutricionista especialitzada en diabetis, Núria Arnau.
Bon dia.
Així és. També ens acompanya la Núria Arnau. Com bé comentava la doctora Crespo, la nutrició, l'alimentació és un factor molt important en la diabetis. Com afecta l'alimentació a la diabetis?
Doncs bé, com sabem, doncs el problema principal de la diabetis són uns descontrols en els nivells de sucre sanguinis, no? Llavors l'alimentació jugarà un paper fonamental en poder fer una bona gestió d'aquesta malaltia i evitar totes aquestes comorbilitats i patologies associades amb què pot anar acompanyada la diabetis.
Què cal tenir en compte, doncs?
Doncs mira, el principal que cal tenir en compte durant la gestió de la diabetis és que hi hagi una bona distribució d'àpats al llarg del dia, no? I que, sobretot en la diabetis tipus 1, que és la que depèn d'una administració d'insulina, no? Que ens permet gestionar aquestes glucèmies, doncs poder fer aquesta bona distribució i repartiment d'hidrats de carboni, que són els principals nutrients que afecten aquesta glucèmia, doncs, al llarg del dia, no? És molt complexa, sobretot en la gestió de la diabetis tipus 1, aquest control. I doncs, en la diabetis tipus 2, que és un altre tipus de diabetis, caldrà també controlar aquest tipus d'aliments, igual que en la diabetis gestacional.
Perquè què ens diries tu que cal menjar un pacient amb diabetis? Quina és la dieta ideal que hauria de seguir?
Doncs, a veure, en principi la persona que té diabetis, no, el pacient que ha de gestionar aquest tipus d'alimentació, ha d'incorporar tots els grups d'aliments, igual que incorpora la població general, no? I evitar també tots aquells que la població general ha d'evitar, que al final són tots aquells aliments superflus, que siguin amb molt alt contingut en sucre, que estiguin molt processats. Llavors, el tipus d'alimentació recaurà en una alimentació rica en fruites i verdures, no? Fruites controlant-les bastant, no? Perquè és un aliment ric en sucre, el grup de verdures potenciant-lo molt més. Llavors, també caldrà controlar el grup de cereals i llegums, perquè són uns aliments també que són rics en aquests farinacis, però tenir-los ben presents en comptes de tota la resta d'aliments superflus que sí que trobem en altres, en supermercats i tots aquests processats, no? I llavors també doncs, que la font de proteïna estigui assegurada en forma de carn, peix i ous i els làctics, no? Llavors en aquests aliments que són els bàsics i amb els que hem d'anar jugant, també cal complementar tot el tema de llavors, fruits secs, no? Que també ens donen un comodí molt gran perquè són aliments que són molt, molt baixos en aquests hidrats de carboni. I amb aquests aliments, doncs, anar-los combinant al llarg del dia de forma adaptada a cada perfil, doncs per tal d'aconseguir aquest control de les glucèmies i control també d'aquests aquestes malalties que se'n puguin derivar, sobretot de nivell de risc cardiovascular.
I algun aliment doncs, que sigui millor evitar-lo o reduir-lo?
Doncs, tal com he explicat, no? El tema d'aliments superflus, tot el que serien reposteria, bulleria, ultraprocessats, que tant si són a base d'hidrats com si no ho són, no? Perquè tots aquests aliments el que faran serà acabar propiciant aquestes malalties cardiovasculars a la llarga. Tot el que són llaminadures, no? Aliments que trobem molt presents, sobretot en grups d'edat molt jove, no? I que, com hem dit, aquesta prevalença de la diabetis cada cop sembla que va a l'augment i segurament també ve relacionat amb tots aquests mals hàbits que està tenint la població, no? Tots aquests aliments doncs, són els que més haurem d'evitar i controlar. I llavors el tema de begudes, també sobretot aquelles que poden desencadenar doncs, o aquests pics de glucèmia o aquest augment de risc cardiovascular, que bàsicament seria totes aquelles begudes diferents a l'aigua, no? Refrescos, alcohol, begudes superflues com serien preparats d'aquests que trobem a nivell més comercial, Red Bulls, tot això seria el que més caldria evitar.
També hi ha moltes falses creences, no?, sobre l'alimentació en general i amb la diabetis en concret, com per exemple doncs, que la fruita com comentaves, o potser pot arribar a ser perillosa o que no es poden menjar hidrats de carboni. Aquests falsos mites, aquestes falses creences, són realitat?
Bé, sí que és veritat que cal tenir un control més exhaustiu, no, del que tindria la resta de la població, perquè al final són aliments que menjats en més proporció doncs desencadenen desregulacions de la glucèmia, que això és el que cal controlar més. La fruita, evitar-la com a tal no caldria, no sé, que estiguéssim davant d'un cas molt, molt greu, no? I el que sí que cal ficar-la és de forma adequada, 2-3 racions al dia, perquè al final, si acabem eliminant aquest grup d'aliments, no també ens quedem compromesos d'algunes vitamines i minerals. Sí que altres grups d'aliments, com ja hem comentat, cal eliminar-los, però no seria justament en aquests, sinó que aquests caldria controlar-los i adaptar-los a la situació de cada pacient.
Moltes gràcies, Núria, per acompanyar-nos avui en aquesta primera part d'aquest tema de la setmana de la diabetis. Després no ens podràs acompanyar a la part de debat, així que moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
També hem volgut donar veu a testimonis perquè ens parlin de primera mà, més enllà de la teoria, volem la pràctica sobre el dia a dia de la diabetis. Oi, Fanny?
Exacte, també volem apropar-nos a diferents testimonis i aquí al Canal 20 ens acompanyen aquest matí l'Eloi Amador i l'Ester Sadurní. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
En el vostre cas sou mare i fill i l'Eloi és qui té diabetis, podríem dir, oi?
Sí, sí.
Com li van detectar amb l'Eloi?
Bueno, amb l'Eloi veiem coses estranyes que ens semblaven que no eren normals, com que tenia molta set. Quan ell era un nen que no bevia mai aigua, tenia molta set, tenia moltes ganes d'anar al lavabo, i estava molt primet, es cansava molt de seguida, i jo pensava, ostres, quina cosa més estranya, no? I sempre estava amb el... Jo tenia la creença, o no sé de què em sonava, de que les persones diabètiques, doncs com que bevien molta aigua i tenia aquesta cosa ficada aquí. Sí, 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 sí. I vaig anar a buscar un llibre que tinc de quan et donen de l'embaràs, i vaig buscar diabetes. I tal qual, em ficava tots els símptomes que tenia ell. I vaig trucar de seguida a la infermera i li vaig dir, mira, és que aquí està passant alguna cosa rara. I llavors li van dir, porta-me'l, que li farem un control. I no va fallar.
Perquè era molt petit, l'Eloi.
L'Eloi tenia 6 anys. Bueno, a punt de fer-ne 7. Sí, sí, sí.
I ara ja en tens uns quants més.
Sí, ara ja l'any que ve en farà 10, ja.
Com ho recordes tu, això?
Jo, la veritat, com que... per l'edat i tot, no ho recordo amb mala cara, sinó perquè tampoc em donava compte de la situació. Llavors ho recordo de ser una experiència dintre de tot bonica, perquè també els pares també em van ajudar molt i quan estaven amb mi estaven amb molt bona cara i col·laboraven molt. També doncs les infermeres i tot sempre estaven allà per ajudar i la veritat ho recordo com una bona experiència també. Així que...
No, està bé també tenir aquest record, no? Potser el teu no és exactament així.
No és tan bo.
Perquè us va canviar la vida a partir d'aquell dia, a tots, no? Només a l'Eloi, sinó també
sí,
a vosaltres.
Sí, des de luego és un canvi radical, perquè llavors tot has de pesar el menjar, vigilar amb l'esport, és que és diabetis tot el dia al cap.
Si no, ho has d'anar controlant-ho tot.
Sí, sí, sí. Els primers anys és un patir constant.
Ara ja potser us heu adaptat una
mica
més.
Sí, ara ja no. Ara ja no tenim aquell patir.
Com és el teu dia a dia, Eloi?
Res, en el meu dia a dia sempre he de portar doncs, el meu kit a sobre amb sucs, amb l'insulina i el glucòmetre sempre per poder estar controlat. I res, a l'institut no en tinc cap problema per punxar-me i controlar-me perquè també els companys m'ajuden molt. I després a l'hora de fer esport també, la veritat, com que porto bons controls i tot, no tinc generalment cap problema, sí que algun dia alguna baixada puntual, però la veritat és que molt bé.
No, perquè en el cas de l'Eloi també tu jugues a bàsquet, no? Entrenes sí. I vull dir que portes un ritme constant d'esport, això també com es mira?
També és difícil perquè, per exemple, si un dia fa entreno i l'endemà també té entreno, aquest gas d'energia se suma, no? Llavors has de controlar molt el tema de la insulina o també els hidrats de carboni, donar-li més hidrats, vull dir, és complicat perquè no hi ha una pauta fixa que diguis, mira, es punxa 5 i ja està. Un dia es pot punxar 5, l'altre dia menys o més, és molt variable. És... un simple encostipat ja et fa...
Fa ballar tot, no?
Sí, 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 sí.
Per tant, has d'estar... Cada dia és una nova aventura, no?
Sí, 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 la veritat és que sí.
A més, tu, per controlar-ho, com t'ho fas?
Jo tinc tres formes de controlar-me. La primera, amb la que em van ensenyar, va ser punxar-me en els dits, però com que ha anat evolucionant molt tot, doncs m'he pogut posar un sensor que es diu el freestyle libre i ho puc controlar tant amb el glucòmetre com amb el mòbil. Normalment, quan vaig a classe, ho faig amb el glucòmetre i quan ja estic pel carrer, doncs ja amb el meu mòbil.
Vas controlant, no?
Sí.
O sigui, tu també estàs tot el dia pendent una mica, no?
Doncs sí, sí, sí.
Ja heu après a viure d'aquesta manera.
Sí, sí, sí.
Part de
sí,
la rutina, la veritat ja.
Que sí. Forma part de la rutina. I en el teu cas, Esther, tu sempre estàs compartint molt a les xarxes socials, llegint molt, formant-te molt...
Sí.
Ets molt activa en aquest sentit.
Sí, 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 la veritat és que sí, perquè penso que potser la meva experiència també pot ajudar altres persones i sobretot saber els símptomes que si saps els símptomes, a vegades quan veus alguna cosa rara, perquè la diabetis, com dic, és una malaltia silenciosa, que te'n dones compte quan el nen igual ja ha perdut el coneixement, perquè no té... Jo, mira, perquè vaig notar coses rares, perquè el meu cap també és una cabeza pensante.
I vas detectar ràpid.
I vaig pensar, ostres, això no és normal, però normalment es detecta quan el nen pot entrar en coma i això. Per això m'agrada compartir els símptomes o altres coses, perquè potser algú que es pugui trobar amb un cas semblant pugui dir, ostres, doncs potser això podria ser...
Interessant, no?
Sí,
i pots
sí.
Compartir-ho, no?
Sí.
Gràcies pel vostre testimoni. Després seguim, ara incorporem el darrer convidat que ens espera als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs així és, hem sentit, no?, el cas de l'Eloi, que debutava molt jovenet. I aquí tenim totalment la inversa amb el Juan Sevilla. Molt bon dia, Juan.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé. Encantat d'estar amb vosaltres i poder parlar de la meva experiència quan vas debutar a diabetis.
Tu estàs a punt de jubilar-te, però vas debutar fa relativament pocs anys, oi?
Sí, jo tinc 64 anys, em jubilo ja pràcticament, i jo vaig debutar ja gran, jo fa 6 anys, uns 6 anys que vaig debutar en diabetis, i jo crec que l'Eloi i la seva mare, els símptomes m'han explicat perfectament, perquè els meus símptomes fa 6 anys, amb 57, 58 anys, eren els mateixos. O sigui, tu tens molta set, vas molt al lavabo, i penses, clar, vaig molt al lavabo, per això bec molt. Vale? I és el contrari, veus molt i per això tens que anar al lavabo, perquè un dels símptomes principals és la set, tens molta set i estàs tot el dia prenent aigua. Això què passa? Com ha dit també l'Eloi, perds molt pes. Jo passava 80, 80 i alguna cosa quilos, i quan vaig ingressar, perquè jo vaig estar una setmana ingressat a l'hospital, jo vaig ingressar a l'hospital amb 65 quilos. Passava 80, vaig perdre molts quilos, però arriba un moment, abans de conèixer que tu estàs... estàs malalt de diabetes, estàs content, perquè penses... M'estic aprimant, vull dir, clar, jo no he sigut mai gras, però, bueno, doncs, igual que la majoria d'homes, que tens el teu pes, no?, sense estar gras, però quan vas perdent pes i no estàs fent res, perquè jo sempre he fet molt d'esport, però he fet esports fins als 50, 50 i escaig d'anys. Ara sí, ara camino molt, des que vaig debutar en diabetes, perquè és una de les maneres, com també ha dit l'esport, fa reduir molt l'índex glucèmic, ¿vale? Però jo no havia fet res. I estàs inclús content, estàs perdent fins que, clar, això continua, tu i... et dic que no saps que no és conscient que estàs malalt. Fins que, clar, jo vaig haver-hi un moment que no podia menjar tot el que menjava, era sucre a la boca. Vull dir, sí, és impressionant. Jo el meu va ser molt sever perquè desconeixia tot el que és i el que era la diabetes, fins que ja la dona, doncs, va arribar un moment que això no pot ser.
Anar al metge, vale? No.
I clar, jo el mateix dia que vaig anar al metge em van ingressar doncs, per sobre dels 500. Clar, vull dir, vaig ingressar directament el mateix dia i vaig estar 8 dies ingressat. Vull dir, a mi només arribar a l'hospital em van connectar a una bomba d'insulina i vaig estar 4 dies, de moment ja 4 dies connectat a una bomba d'insulina. I vaig sortir de l'hospital, jo tinc diabetes 1, I vaig sortir de l'hospital punxant-me 4 vegades al dia, tres vegades ràpida, cada la insulina ràpida regula els processos de la ingesta d'aliments ràpida, o sigui, al moment. Vale? I em punxo una vegada de lenta, que aquesta regula els espais que no menges. No? Uh-huh. Els dos tipus d'insulina, cada una regula processos processos diferents. Vale? Clar, jo em punxo 4 vegades al dia, 3 de ràpida, cada vegada que tinc que esmorzar, dinar... Jo faig 4 ingestes al dia. L'última és la lenta, que me la punxo abans d'anar a dormir, i amb això te regula el de més, vale? Però t'arribes a acostumar, però al principi és molt dur.
Això és el que t'anava a preguntar. Sí. Vas arribar a necessitar ajuda psicològica?
En principi no, però perquè, a veure, jo per la meva feina estic acostumat a treballar amb molta gent, amb molta psicologia, jo he tingut per... 30 persones treballant amb mi i cadascú d'aquesta manera, i llavors jo, afortunadament per la meva feina, tinc autocontrol quasi bé, no? Uh-huh. O sigui, i no vaig necessitar perquè vaig dir, senyor, això és el que toca a partir d'avui, encara que és dur, perquè penses, home, això no ho tenen controlat amb altres tipus de medicament, unes pastilles, la meva mare, per exemple, diuen que la diabetes és un dels percentatges és hereditari.
Quan... se'ns esgota el temps de moment, perquè després tornarem i el que farem és això, una aturada per tal d'anar a publicitat, escoltar les notícies més rellevants en l'àmbit generalista i després tornem amb tots i l'hem fet tertúlia.
Perfecte, Lourdes, perfecte.
Moltes gràcies, fins ara.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.